Parlem de salut. Els divendres a les 10 del matí passem consulta, consells bàsics i prevenció a càrrec dels nostres facultatius. Parlem de salut, el programa que no et pots perdre ni per un constipat. A la Cala Ràdio, els divendres a les 10 del matí i en diferit a les 9 i mitja de la nit. Amb la col·laboració de l'Àrea Bàsica de Salut, l'Ametlla de Mar Perelló.
Avui a Parlem de Salut anem a parlar de la diabetes i hem convidat a un dels facultatius, com diu la nostra promoció del Centre d'Atenció Primària de l'Ametlla de Mar o de l'Àrea Bàsica de Salut de l'Ametlla de Mar Perelló. Estem parlant de la doctora Eugènia Bailac, que alhora és referent en diabetes. Doctora, bon dia.
Bon dia.
Què és la diabetes? És a dir, com la podem definir?
La diabetes, mira, la diabetes se provoca perquè hi ha un augment de glicèmia a la sang, de sucre, perquè la gent no entengui, és un augment de sucre a la sang. Llavors és un augment de sucre que les cèl·lules no poden aprofitar i és un sucre que no és útil. Això és el que seria la definició. El que passa és que llavors hi ha diferents causes segons el tipus de diabetes que tinguin. Això es pot provocar perquè hi ha una baixa producció d'insulina al pàncreas o perquè hi ha una disminució de la capacitat d'agarrar el sucre de les cèl·lules. Això serà segons el tipus de sucre que tinguin, serà per una cosa o per l'altra. Perquè el pàncreas és el que fa la insulina. Doncs la insulina és el que ens serveix perquè el sucre que hi ha a la sang entre dins les cèl·lules i s'aprofita. Llavors pot ser que hi hagi poca insulina, perquè el pàncreas treballa poc, per una malaltia, o pot ser que la insulina que hi hagi no la puguin utilitzar les cèl·lules per fer entrar el sucre dins la cèl·lula. Llavors, més o menys són les dues coses. Hi ha més causes del sucre, però les dues causes més importants són aquestes dues. Normalment, els que són obesos, per exemple, tenen molt de problema per aprofitar el sucre que entri dins la cèl·lula. Per això la gent que té obesitat té tant de risc de fer una diabetes.
Clar, és una mala notícia, doncs, no? És a dir, quan diuen, mira, és que...
Moltíssima, perquè els metges en això del sobrepès insistim molt, 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 però és que és un factor de risc molt, molt, molt alt. Sobretot l'obesitat de la cintura. O sigui, l'obesitat que se situa a lo que és el flotador que diem tots, aquesta és la principal causa de risc d'una diabetes.
Tot i que hi ha persones que són primes i que també...
Sí, perquè hi ha diferents tipus de diabetes, però la més freqüent és la dels obesos. L'altra és menys freqüent.
Quines altres causes hi ha, a part de l'obesitat?
Per als diferents tipus de diabetes, és el que us dic, que hi ha diferents causes. Hi ha una diabetes que és la diabetes tipus 1, que és la diabetes que es coneix dels xiquets o de gent jove. Aquesta diabetes se sol donar en gent més jove de 30 anys. Llavors, aquesta sí que moltes vegades són gent molt prima, perquè aquesta té un problema autoimmune. Autoimmune és que el propi cos fa anticossos contra les cèl·lules del pàncreas. Llavors, el propi cos no reconeix el seu pàncreas i el destruïs. I és allà on se fabrica la insulina. Llavors, aquesta gent no té insulina. Aquesta gent, el tractament sempre ha de ser insulina, perquè és que no en tenen. O sigui, no els pots donar cap medicament per aprofitar la insulina perquè no en tenen. Estos sí que, tant val que siguin, bueno, millor que no siguin mai obesos perquè tindrien més risc. Però és una malaltia que és autoimmune independentment de que estiguin prims o no.
Hi ha algun comportament que indiqui que tot ja està prim, doncs també pots arribar fent cap aquí?
Hi ha gent que té un altre tipus de diabetes, que és la diabetes tipus 2, que és la que us dic que té molt que veure amb l'obesitat, i la diabetes tipus 2 és diferent, perquè aquesta té diferents causes. No és com la diabetes tipus 1, que és autoimmune, sol sortir en crios, i està... A veure, esta fase és el que fases, si l'has de tindre, la tindràs. Vull dir, el que passa és que si estàs prim, tindràs més bon control que si estàs obès, però la tindràs igual. Vale? La diabetes tipus 2 no, la diabetes tipus 2 és hereditària, aquesta sol sortir en gent més gran, normalment és a partir dels 50 anys, i és un 80-90% dels diabètics. Vull dir, aquesta és la majoria. Esto sí que té moltíssim risc, lo de l'obesitat, perquè l'obesitat el que fa és que augmenta la resistència de la insulina de les cèl·lules, no l'aprofiten. Llavors, els obesos tenen que el pàncreas els treballa menys, però no zero, com els altres que hem comentat, treballa una mica menys, però és que, a més, el poquet que treballa no ho aprofiten les cèl·lules, i ho fa l'obesitat, que no ho aprofiten. Esto sí que és molt, molt, molt important que estiguin prims, perquè canvia el sucre de si estan prims o si no. I després està la gestacional. La diabetes gestacional, que és la dels embarassades, surt normalment a les 24-28 setmanes d'estar embarassades. Esta se poden quedar diabètiques després o no. El que sí que és veritat és que la dona que fa una diabetes gestacional té molt de risc de fer després una diabetes tipus 2, que és esta que diem que té que veure amb l'obesitat. Si estan prims, el que els passa és que esta diabetes s'allarga, surt més tard. Vull dir, moltes vegades ens surt gent que és un diabètic tipus 2 que només controlant els opers, la diabetes a la millor tarda en 4 anys a començar-los el tractament. Vull dir que té molta importància. I en les embarassades és molt important la de la diabetes, perquè fa que tinguin fetos que es diuen macrosomes, que són fetos que pesen més de 4 quilos. Llavors són fetos molt grans, tenen problemes també quan naixen d'altres tipus de malaltia, però que inclús tenen problemes al canal del part, perquè al ser tan grans poden tenir problemes en el part.
Per tant, és una malaltia hereditària...
En la majoria sí, perquè el 90% són diabètics tipus 2.
I això vol dir que si tens algú a la família...
Hi ha un component hereditari, però jo et dic, molta gent que no té antecedents familiars i són obesos, pel fet de l'obesitat ja en tenen.
I al revés també, no?
Sí.
Quins símptomes indiquen que estem a punt de tenir o que estem tenint diabetes?
La diabetes és traïdora, la diabetes no dona de símptomes. Tu quan tens un sucre una miqueta alt, de símptomes no notes res. Això de la gent diu, veig borrós de tindre sucre. No, perquè tu tingues símptomes has d'estar molt malament del sucre. O sigui, la gent que està a 150 de sucre no se n'entera, no se'n dona compte. El problema és que quan un no sap que és diabètic, claro, no fa dieta, no fa res, aquella persona va pujant-li el sucre, va pujant-li el sucre, va pujant-li el sucre, fins que hi ha un moment que estan posant 300. Llavors és quan els dona símptomes, és quan estan molt descontrolats. Si no, no dona cap símptoma. Si estan molt descontrolats, sí que en dona. Dona poliúria, que és una cosa que és que orinen moltíssim. La polidípsia, que és una cosa que és que beuen molta, molta aigua, que diuen no sabem què tinc, que no puc parar de beure. La polifàgia, que és que mengen moltíssim i, curiosament, no augmenten de pes, al revés, perden pes i que estan molt cansats. Però aquests símptomes se donen, o alteracions visuals, això de la gent de visió borrosa, sí, però això és quan ja este sucre està molt descontrolat i ja és perquè fa la millor un any que tens sucre i no ho saps. Però el sucre, normalment, els diabètics tipus 2, que és estos que hem dit que són la majoria, els detectem a la consulta perquè fem una analítica general de control i detectes una glicèmia elevada, però ell no se n'ha donat compte.
Per tant, està directament relacionat amb els hàbits alimentaris, no, també?
Completament. Completament per el que us dic, perquè és que, com que portem un ritme de vida molt sedentari i la dieta que hauríem de fer és de menys de 1.500 calories i la fem tots de 2.000, pues claro, el ritme de vida que tenim aquí... De fet, la diabetes és més freqüent als països desenvolupats, perquè, claro, ens mengem més i ens movem menys.
Diagnòstic.
Mira, el diagnòstic... En això hi ha molt de consens, perquè hasta els endocrinos no ens fiquem d'acord, però realment sí que hi ha dues coses que són molt clares. Si troben un sucre de més de 200 i tens símptomes d'estos que hem dit, de molta gana, molta set, este sempre és diagnòstica, encara que no te'l facin en dijú, perquè la gent pensa que ha de ser en dijú. Si estem a més de 200 és que és diabètic, i si troben en dijú a més de 126, també. Això de que a més de 200 que us dia és perquè si tu no ets diabètic i menges 3 pastels, el teu pàncreas treballa per 3 pastels. I en canvi, el que és diabètic, no li passa això. O sigui, com menges molt i el pàncreas no té la capacitat de compensar el que has menjat. Per això, encara que siguin, estiguin en dijú, no han d'estar mai a més de 200.
Déu-n'hi-do. A l'hora de tractar-ho, això, una vegada se'ns ha... Perquè hi ha indicatiu que poguéssiu dir, escolta, vas malament, si continues per aquí,
sí,
no m'estranyaria que això acabés en diabetis.
Este és el punt que dic que no aconsellen els endocrinos. Entre 110 i 126, quan te surt el sucre en dijú, això parlem d'una analítica que et facen, entre 110 i 126, o sigui, és una cosa que es diu glicèmia basal alterada. Això és com una prediabetes, diguem-hi, ¿vale? Llavors, en esto se'ls ha de fer un tipus de prova que a vegades se fa i a vegades no es fa, perquè realment el control que els fas després és el mateix. Que és una cosa que es diu un test de tolerància oral a la glucosa. Això les embarassades ho saben el que és perquè els ho fan a totes. A les 24-28 setmanes els ho fan per detectar que no tinguin una gestacional. Però es pot fer també a la gent que no està embarassada. Estos són els que estan a la cuerda floja, perquè ens entenguéssim. Llavors, esta gent són els que realment val la pena fer-los baixar pes, fer-los fer molt d'exercici, perquè això els pot aguantar doncs, 4 o 5 anys que no arriben a aquestes 126 de diabetes.
Inclús poder-la evitar, si hi ha un comportament...
Evitar-la no, és aplaçar-la. O sigui, la diabetes és una malaltia crònica. El que sí, la gent el que sempre els dic és que han de tindre molt clar que un quan és diabètic sempre. El que passa és que tu pots tindre una diabètica, un diabètic ben controlat, que estigui en sucres de 105, com si no fos diabètic, però és diabètic. El dia que es deixarà o que deixarà de fer el tractament o deixarà de fer la dieta, tornarà a pujar. Això la gent no ha de tindre molt clar perquè és una malaltia com la hipertensió.
Molt bé, és a dir, no ho podem curar ja.
Curar no es cura, el que fa és que es controla. Llavors, si ho controles, el cos és com si l'enganyéssim i no estés, però curar no es cura.
Quin tractament? Perquè, clar, suposo que depenent del nivell, deuen haver diversos tractaments.
Normalment, la diabetes tipus 1, aquesta que us he dit que és dels joves, i aquesta sempre és insulina i aquesta, el 99% els porta l'endocrino, perquè són gent que tenen un sucre molt inestable, tant per on estan a 40 com estan a 220. Llavors és gent que s'ha de punxar insulina moltes vegades, cada vegada que mengen, porten una insulina lenta, però demà porten cada vegada que mengen. És gent que estos van tots controlats per l'endocrino, o el 99%. Nosaltres els que portem als ambulatoris són els diabètics tipus 2, perquè les embarassades també les porten endocrino. Les gestacionals també les duen endocrina, perquè també es tracten en insulina, perquè les pastilles del sucre no es poden donar embarassades, que donen malformacions. Llavors, si una diabètica es vol quedar embarassada o li detecten, ja l'envien directe a l'endocrino. Llavors, els que tractem nosaltres al CAP són aquests tipus 2 que us he dit, que són, bueno, el que us he comentat, el 90%, que són la majoria. Estos normalment tu quan lo detectes, com que solen ser trobades casuals, ne pots trobar un que estigui a 300, però normalment los trobes, pues això, 140, 150, en una analítica de control rutinària. Estos sempre comencem en dieta. Os comencem en dieta, una dieta que no és molt, 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 molt restrictiva. O sigui, és una dieta que l'únic que reduïs són els hidrats de carboni. Els hidrats de carboni i el sucre, purament. Però els hidrats de carboni són com es diuen, totes les farines. O sigui, les farines i reduint també molt el consum de fruita. Normalment, reduint això i fent-los fer un exercici pues una miqueta, com que normalment això sol ser gent més gran, de 50, 60 anys o més, tampoc no s'ha fet exercici, exercici. Els fas fer pues, anar caminant una horeta al dia, però almenys una hora al dia sí que haurien de fer una mica d'exercici. I només en això, la majoria, al començament se controlen. Llavors, quan els fas això, als 3 mesos els fas un altre anàlisi. I tenim un marcador que ens mira la mitja del sucre dels 3 mesos, que és molt fiable. Si en aquest marcador van bé, no hem de fer res més fins que la cosa es descontrole. Llavors, tal com el pàncreas se va agotant, realment acaben després prenent pastilles. Però tot el temps que ho pots allargar, el temps que evites una medicació que dona altres efectes secundaris. Si llavors veus que en això no es controlen, llavors fiquen els antidiabètics orals. No passes mai a la insulina en aquests, passes a les pastilles. Pastilles n'hi ha 1.000 famílies, però normalment utilitzem dos, que són les més freqüents, que són un serveixen per a que un que és la metformina, que és el que tothom deu conèixer com diamben. Quasi tots coneixen així, però és la metformina, que este és lo de primera indicació, perquè este serveix per a que no guanyen pes, perquè el problema dels tractaments de la diabetes és que la majoria fan engordir. Llavors, claro, com hem parlat abans, que no han augmentat de pes i els medicaments engordixen, estan una mica... Llavors, la metformina és el que no fa engordir. Llavors, este és el de primera elecció. El que passa és que no és molt potent. Té molta sort perquè no dona baixades, dona molt poquetes baixades de sucre, però, claro, té menys potència. Si en este llavors no vas, n'afegeixes un altre. Et pots donar fins a 3 tipus de medicaments diferents alhora per a la diabetes. Abans no passes a una insulina. I si no van controlats, sempre ho anem mirant, el del control o no control, en les llibretes que els donem perquè es mira el del sucre, i en lo de les, això que us he comentat del marcador este que mira els 3 mesos. Si este marcador que mira la mitja dels 3 mesos ens indica bon control, no cal canviar de medicament, sinó llavors hem de canviar. I als antidiabètics tipus 2, si els fiquem insulina, perquè la gent quan us dius la insulina es fiquen les mans al cap. Realment clar, la insulina no és molt problemàtica. O és menys que les pastilles. El que passa és que, bueno, si no cal punxar-te, és la molèstia de la via.
Clar, és una mica el concepte, no és el mateix prendre una pastilla com t'has pres tota la vida.
Però fa més temor als antidiabètics perquè, de cara a les baixades, si tu fas una baixada en un antidiabètic oral, has d'estar 48 hores en observació, si tens una baixada important, eh? En canvi, si fas una baixada per insulina, com que la vida mitja de la insulina és més curta, el risc passa molt més pront. La majoria d'insulines en 12 hores a passar el risc. I en canvi, els antidiabètics estan 48 hores vigilant-ho. El que passa és que entenc que la via, pues, la gent té molt de punxar-se, s'han de mirar més vegades el sucre, és una mica més complicat. Però els diabètics tipus 2, quan porten insulina, com a molt, normalment se punxen 2 vegades. La majoria, eh? Llavors, se punxen de matí i de nit. No, tampoc no es punxen com els diabètics, estos que us he comentat, que van a l'endocrino, que són des de jovenets, que es punxen 5 vegades al dia. És diferent. L'altra cosa és lo de les tires. En les tires del sucre sempre hi ha problemes als ambulatoris, perquè la gent tenim una mica la sensació de, si m'ho miro, me quedo més tranquil. Sí, però si t'ho mires i no fas res, no fem res. És que... Sí, perquè moltes vegades la gent te fa, mira si m'ho he mirat vegades. I dius, home, sí, però què has fet? Perquè si t'ho mires i em portes la llibreta ple de sucres i no fem res, i en lo de les tires mos ho regulen molt, perquè les tires són caríssimes. Llavors, clar, t'ho regulen perquè hi ha indicacions. Los que fan dieta, les tires realment, per a que les tingui el mal a la casa, l'únic interès que té és si fan una baixada, que s'ho puguin mirar. I que de quan en quan vagin fent algun control per a nosaltres, però de quan en quan. O sigui, la tira, el control l'hem de fer nosaltres. No. Dels que no prenen insulina, això parlo. Llavors, els que fan dieta i exercici no tenen cap risc de fer una baixada de sucre. Cap. És que aquesta gent no els donen ni tires. Perquè no està ni indicat donar tires. Aquesta gent s'ha de fer els controls a l'ambulatori. Perquè no té cap risc de fer una baixada de sucre. Perquè no pren cap medicació per això. I els antidiabètics orals, el sucre no el baixen molt brusco. Llavors, és una cosa progressiva. Si no és que una persona tingui una malaltia afegida en què s'ho miren 2 vegades a la setmana, la gent dels antidiabètics orals, a no ser que estiguin començant el tractament. Ja està bé, no cal que s'ho miren com la gent que pren insulina. Perquè a vegades hi ha la idea de, doncs m'ho miraré abans de dinar i abans de sopar. Per mirar-t'ho més vegades no estaràs més ben controlat.
Si no fas res per a evitar-ho, no?
Llavors, claro, a vegades us diem, no és que no, si estigués indicat i servigués d'algo, doncs estaria indicat donar-vos-les. És que en els de la insulina és diferent, perquè els de la insulina sí que abans de punxar-se s'han de mirar el sucre. Perquè se regula molt, però perquè hi ha un sentit, perquè depèn de com estan, a vegades els diem, doncs fica't 4 unitats menys o 4 unitats més. En els antidiabètics és diferent. Que en tinguin està molt bé, perquè si es mereixen s'ho poden mirar, o a vegades els diem, doncs escolta, mira-te 2 vegades a la setmana i quan me vingues als 2 mesos, te veuré jo també una mica com vas i no t'ho veig el mes o dia que vens a mi. En això sí, però realment lo de les tires és molt, molt important perquè la insulina. Per als altres és menys. És menys perquè llavors el sucre tampoc, el dels diabètics tipus 2 tampoc, és un sucre que puja i baixa, com l'altre que us he comentat. Normalment el que està a 200 dilluns, dimarts i dimecres. Llavors no és allò de avui estic a 40 i demà estic a 300.
Les persones que es tracten amb insulina en els últims anys han vist com els ho ha canviat una mica la vida, no? Perquè diguem que se fa més portable dins de lo que és la malaltia el fet de poder-se tractar ells mateixos, no? Abans era molt més aparatós, molt...
Abans la insulina havies de carregar una xiringa, abans era un procés, però és que ara són uns bolis, que realment és com obrir un boli, és que no hi ha cap secret. Realment la gent quan els dius, t'he de ficar insulina, tots se fiquen les mans al cap, tots tornen a la setmana després, ja vindré la setmana després, deixem conscienciar-me, però realment quan fa dues setmanes o tres que estan en insulina et diuen, ojalà m'ho haguessis fet abans. Perquè, clar, si t'has de prendre 8 pastilles al dia pel sucre i tu veus cada vegada que la llibreta aquella, 250 i 200 i 250, també es desanimen, perquè diuen, me prenc un munt de pastilles i això no va. Els fiques la insulina, veuen que és molt fàcil, perquè la insulina està pensada, molta gent, per la insulina, pel sucre, tenen molts defectes visuals. Llavors, la insulina, els bolis que estan fets de la insulina ja estan pensats per a gent que no veu bé, per a gent gran i gent que no veu bé. Llavors, és que és facilíssim ficar la de la insulina. I les agulles són mínimes, que no els fa ni mal punxar-se la insulina. És simplement que entenc que és una molèstia perquè t'has de mirar el sucre al dit, t'has de punxar la insulina, és la punxada del dit i la punxada de la insulina. És l'únic, però realment la gent, una vegada els has ficat la insulina i veuen com els baixa el sucre, són agraïts. Vull dir, no... Ara està indicada quan està indicada, vull dir, si no cal, millor.
I la facilitat de punxar de qualsevol lloc ja, no?
De punxar de qualsevol lloc, i llavors això, que una vegada els ensenyes una miqueta, perquè llavors els ensenyes una mica jugant a la insulina, de dir, pues mira, si un dia has de fer una miqueta d'extra, fica't en quatre més, fica't en quatre menys. Una vegada ja ells han agarrat el truquillo de com va lo de la insulina, perquè, clar, el dia que els insulinistes també, els has d'explicar com s'hi fica la insulina, com va la insulina, com t'has de mirar el sucre, perquè molts no se saben mirar el sucre, els puestos que t'has de punxar, els puestos que no, ensenyar-te a punxar. També els atabales una mica aquell dia, llavors no els expliques totes aquestes coses. Però després, els controls de després, l'enfermera els explicant. Si un dia fas exercici, fica't en quatre menys. Si un dia has d'anar a una boda, fica't en quatre més. Vull dir, la gent també ha de prendre una mica, segons el sucre que els surt, a modular-se una miqueta la dosis. I llavors porta més bon control.
Complicacions. Poden haver complicacions a partir de quan a algú ja se li diagnostica i a la vegada ja se'l posa en tractament?
Sí, a veure, les complicacions normalment venen per mal control. O sigui, un diabètic molt ben controlat té moltíssim menys risc de fer complicacions, evidentment. Les complicacions, les agudes, normalment poden ser o perquè estigues molt, molt, molt alt o perquè estigues molt baix. Si estàs molt baix, a veure, la que més ha de conèixer la gent és la baixada, perquè és la que més poden fer. Les altres no poden fer res com han de fer altres. Però la baixada d'unes hipoglicèmies quan estàs a menys de 50. També hi ha gent que les tolera de meravella. I gent que a 60 ja tenen símptomes, però per diagnosticar-los a menys de 50, quan se miren el del sucre. Si tenen una baixada de sucre els pot agarrar tremolors, suors, alteracions de la visió, estan com a confusos, com si parlessin més lento, es noten molt estranys, més irritables. Quan els passa això és molt important, perquè si no es poden mirar el sucre i no saben si és que estan baixos o és que estan alts, ells que es tracten com si estiguessin baixos, perquè sempre serà menys perillós que els puja una miqueta més que siguis que baixant. Perquè el problema de les hipoglicèmies dona els mateixos símptomes exactament que una pujada. Llavors, si no tens una maquineta i t'ho mires al moment, en aquest moment no estàs en un lloc que no saps què fer, dius, me prenc sucre o vaig... O que... Preneu sucre sempre, que no passa res. Si esteu alts, després ja ho compensarem, que no val més equivocar-te així. Les baixades de sucre, llavors, és el que us comento, sempre s'ha de menjar algun sucre que sigui ràpid. Si la persona està conscient i està despejada, encara que li passi això que se ho nota, ha de prendre o dos terrossos de sucre o un suc de fruita, alguna cosa que sí, o un got de llet, que són sucres que s'absorbeixen molt, molt ràpid a la sang. Són sucres que després també baixen ràpid de la sang. Llavors, una vegada han menjat això, que els passa una miqueta els símptomes, han de fer una menjada. Llavors, un tros de pa en alguna cosa o unes galletes, que són sucres més lentos que evitaran que la torni a fer. Però sempre s'ha d'intentar el que us dic, o dos terrossos de sucre, o el caramelo, o un got de llet, o sucres d'estos d'absorció molt ràpida. Aquestes són les més perilloses, les hipoglicèmies, i ja et dic, la gent té temor sempre per la insulina, i són igual de perilloses les de la insulina que les dels antidiabètics orals. Vull dir que en les pastilles també hi ha molt de risc d'això. I l'altra complicació que poden haver, però aquestes són molt greus ja, són quan és per pujades altes. Pujades entre 250 i 1.000, perquè a vegades hi ha hagut gent que t'ha vingut a 1.000. Llavors això, que la maquineta ni t'ho diu, la gent quan s'hi fica la maquineta els diu hike, És que estan a més de 600. Molt bé. Llavors, estos ja poden vindre, ja es troben malament, estos normalment. Aquestes complicacions poden ser, si són diabètics tipus 1, que són estos que hem dit que es fan des de jovenets, que són d'abans dels 30 anys o així, que sempre es punxen insulina, estos fan una cosa que es diu una cetocidosis. I és que els puja el sucre en no res a 600, se fiquen en cetona i es fiquen en una cosa que és una acidosis. Llavors, això, perquè els falta bicarbonat. Això és molt greu, i sol, però sempre sol passar o per a operacions o perquè una persona ha fet, ha ficat cortisona o una persona s'ha deixat el tractament, perquè, o sigui, sol ser per complicacions o per una infecció, que hi ha una pulmonia, per exemple, en un diabètic tipus 1 li pot provocar una cosa d'aquestes, però sempre ha d'haver alguna cosa detrás que la descompense. O un maltractament, clar, si una persona no es tracta, també. I els diabètics tipus 2, que són els que portem nosaltres, seria el mateix que us he comentat, però estos no fan mai cetona. Però, clar, això pot provocar problemes de, des de confusió, alteració de la memòria, gent que et criden, que diuen no sabem què té, que l'avi a casa està en una pulmonia i ara no sabem què té, que es desorienta, no sabem el que mos diu, doncs pot anar des d'aquí fins a un coma. Vull dir, és que d'això es poden morir, perquè llavors se deshidraten. O sigui, llavors puja molt l'osmolaritat de la sang, té molt de sucre la sang i poc sucre la cèl·lula. Llavors la cèl·lula molla l'aigua de dins i es deshidraten. Això és molt greu. Però, ja us dic, sol passar o per a operacions, en operacions hi ha molt de risc quan fan una operació, o per infeccions. Vull dir, sempre que hi ha una persona que li comença a pujar el sucre i no sap per què, s'ha de descartar una infecció. I els avis, per exemple, les infeccions d'orina no tenen cap símptoma i tenen una infecció d'orina, per exemple. Llavors, sempre vigilar-ho, perquè a vegades no tenen ni febre. Llavors, no els llama l'atenció perquè no tenen febre, però sempre s'ha de mirar. Això són les greus, les de córrer, per entendre-nos. El problema són les cròniques. Les cròniques, claro, van fent feina a poc i ells no es noten res. I aquestes són les perilloses i les que s'han d'anar fent controls, perquè això pot passar. Si una persona té el sucre mantinguda molt de temps, alt, però no cal molt, molt alt, com això que us he dit, alta 180-200, pot tindre complicacions cròniques, que és el que, bueno, la gent més o menys ja ho coneix, que és el de la retinopatia diabètica, que és, bueno, quan el sucre es fica a la retina. Llavors el que fa és que, com si cremés, per entendre-nos així, els vasos de la retina, llavors perden visió. I és quan perquè solta, els vasos, com si es cremessin, diguem-hi, solten miquetes de sang a la retina. Llavors quan els fan un fondo d'ull, que és el que els fem cada any als diabètics, se veu abans de què passe. Això sí que és important perquè es pot previndre. Quan ho tenen, si passés, se fa el làser i es prevé, i no perden la visió. Ara és molt raro la gent que es queda cega pel sucre, com abans passava. Però és perquè cada any, pel fet de ser diabètic, hem d'enviar a tota la gent a fer un fondo d'ull per a mirar-los de la retina, per exemple. Això és prevenible. Sempre que es controla el sucre, perquè si van cada any a fer-se fondo d'ull i no fem el règim i no es tracta el sucre, ja pot l'oftalmòleg cremar-te els puntets que sangren el làser, que es passarà igual. Sempre et diuen, nosaltres fem la part de l'ull, però si no es controla el sucre no farem res. Aquesta és una. L'altra és l'angiopatia del rinyó. O sigui, si altera els vasos del rinyó, pots acabar provocant una insuficiència renal, que és una de les causes de diàlisis. Llavors, també és una cosa que la podem previndre, perquè abans de que passi ho veiem molt de temps abans. Llavors, se demana una cosa en orina, que es diu una microalbuminúria, i també ho podem veure abans de que passi. Perquè com són complicacions cròniques, te dona marge. Una vegada veus que comença a alterar-se la cosa, pots ficar remei abans de que passi. L'altra és la neuropatia, que aquesta és coneguda, perquè aquesta és que normalment te diuen una neuropatia en guants. És el mateix, com els vasos no alimenten bé el nervi, els nervis perifèrics, i la gent perd sensibilitat. Llavors, perd la sensibilitat al dolor, a les parts distals, mans, peus, perd la sensibilitat al dolor i a la pressió. No noten la pressió. Per això es fan els peus diabètics. Perquè la gent, el que els passa és que pel sucre se deforma una mica el peu, perquè s'atrofia una mica la musculatura, llavors hi ha més punts de rosse i, a més, perden la sensibilitat al dolor. Llavors, si una sabata t'allaga, no ho notes. Llavors, clar, quan te ho notes, ja tens una llaga allí que rai. Vull dir, llavors, sí, és important, sí. Perquè, clar, els diabètics ara, claro, els protocols que tenim, pues, els mereixem una mica, perquè us hem de mirar els peus cada any. I diuen, però per què? Si això ja... Pues, bueno, és important perquè quan l'infermera te mira els peus cada any, te mira com està la sensibilitat vibratòria, te mira la sensibilitat al dolor, te mira els punts de pressió, te mira que no hi hagi callos al peu, te mira una sèrie de coses. Se podria fer pel podòleg, però depèn de si hi ha alguna cosa o no, llavors l'infermera ja l'envia. Miren també els polsos al peu, que així poden veure també com arriba la sang. Fem també el del fondo d'ull cada any. Aquestes coses es poden previndre, que és el que us dic. Llavors això que se fa una vegada a l'any, totes aquestes proves. Se fa un electro també cada any, perquè, claro, a gran escala, els vasos grans, el que dona el sucre, pues, són les embòlies i els infarts. Però llavors això fem tot el control que us dic. Llavors, quan tu veus un diabètic, claro, els diabètics tipus 2 que us dic, S'hi ha de fer moltes coses, el que passa que no els ho fas tota l'hora perquè si no els agobies, vull dir, és que no, tampoc no és plan pobra gent de... Però els has de fer, bàsicament, és fer els anàlisis dos vegades a l'any, perquè si està ben controlat, si no s'has de fer més coses, però dos vegades a l'any en sang i en orina. Podem veure el control del sucre, és molt important que estigui controlat el colesterol també, perquè per a un diabètic ben controlat hi ha una cosa que es diu un síndrome metabòlic, que és que els diabètics han de tindre el colesterol, la tensió, tot això, més ben controlat que els que no. Perquè el síndrome metabòlic és més risc de fer problemes. El síndrome metabòlic típic és pues, el gordet que té la tensió una miqueta alta i té colesterol i té sucre, que és el prototipo. A més, és que quasi tots ho tenen. Llavors, és molt important perquè els baremos de control són més baixos del normal. Perquè, per exemple, un diabètic, quan te diuen control del diabètic, si està bé o no està bé, te diuen pues, la hemoglobina glicada, que és el que dic dels 3 mesos, ha d'estar a menys de 7. La tensió, menys de 13,8. El colesterol, que a nosaltres ens fiquen que està a 240, està permès, en un diabètic és a menys de 200. Doncs sempre baixen els nivells perquè tenen molt més risc. I sobretot que no fumen, claro. Això no cal ni...
Que no fumen i que no... I l'alcohol també deu influir.
L'alcohol és molt perillós perquè fa baixades. O sigui, l'alcohol té problema perquè provoca hipoglicèmies i perquè no se'n donen compte de les hipoglicèmies. L'alcohol és fatal per als diabètics.
Per tant, control i dieta equilibradíssima, no?
Moltíssim, perquè la gent... Ah, com ja prenc la pastilla... No, no. La pastilla, si no feu règim, no fa res. És que no... És molt important. És pesat, perquè una persona que és diabètica i sap que ho ha de ser tota la vida, el règim tota la vida, jo entenc que és pesat, però és agarrar hàbits, perquè per saltar-se una miqueta un dia no passa res. Però és que la gent que està mal controlada no és perquè se salta una miqueta un dia. Perquè avui m'ho salto per aquí, demà m'ho salto per allà. I moltes vegades és un problema de que desconeixen el que porta sucre i el que no porta sucre. Per exemple, no sé, la fruita, la gent... Ah, és que la fruita és molt sana. És molt sana, però per a un diabètic, una taronja té molt de sucre. Sana ho és, la taronja, però si ets diabètic té molt de sucre. Llavors, jo sempre els dic a la gent que tinc al cupo que són diabètics, els dic, no us sàpiga mal, qualsevol dubte que tinguéssiu de la dieta, qualsevol dubte que tingueu, pregunteu-me-li a l'infermera. Quan veniu a mirar-vos el sucre, els controls, que els ho fan cada 2 mesos, si estan ben controlats o així, no és posar el dit i que et miren el sucre. O sigui, el control és que no serveix de res mirar el sucre. És, si et mira el sucre i està alt, te dirà, i què has menjat avui, pues això has fet malament, allò no ho has fet malament. O sigui, el sentit que té que vagin a l'enfermera a mirar-se el sucre és que modifica els hàbits que tenen equivocats. No mira el sucre i ja està.
Clar, i preguntar si tenen algun hàbit que els veuen...
Que no
sàpiga
mal, perquè l'enfermera és la que fa l'educació diabètica. Llavors, més que nosaltres, perquè nosaltres hi ha un problema de temps que és que no ho pots fer. No ho pots fer perquè això requereix temps. Vull dir, has d'estar en tranquil·litat amb el pacient, no pots anar pensant que en tens 6 fora esperant-te. Llavors, les enfermeres ens fan els controls dels diabètics i són les que coneixen millor el de la dieta del diabètic. Vull dir, que són les que ho porten millor de tot, perquè és que ho fan tots els dies. Llavors ens diem, pregunteu, no ho sàpiga mal, no penseu que hi ha preguntes tontes, no n'hi ha mai de preguntes tontes. Les respostes potser, les preguntes no. Pregunteu-ho, perquè a vegades són tonteries. A vegades té la gent a mirar-se el sucre. Com pot ser que estigui tan alt? A veure, què ha menjat? Pues, tot molt ben fet, però un plàtano. Pues, el plàtano el puja molt, el sucre, home, el dia que menges plàtano, si t'agrada molt, menja enmig. No és que t'hagis de restringir cap aliment, és que has de modificar la quantitat segons l'aliment. Llavors, a còpia de vindre, va anar deprenent-ho a poc.
Pues molt bé, ja ens ha quedat bastant clar tot el tema de la diabetis, hem parlat del que és, de les causes, dels seus tractaments, de les seves complicacions, en tot cas, com a resum el que comentàvem, és a dir, dieta molt equilibrada i molt de control,
i el pes,
molt, sobretot el pes.
Moltíssim. La gent quan comença a augmentar-los la cintura, que comencen a augmentar de pes de la part de la cintura, han d'anar molt en ojo, perquè és un factor de risc de fer a la llarga una diabetes. De fet, gent que té molt de sobrepès, els fa règim, perquè els ha sortit este sucre que us diuen entre 110 i 126, i a la millor estan 6 anys sense tindre gens de sucre. Vull dir, això és molt important perquè són 6 anys. Clar, tu quan comences a tractar un diabètic, els medicaments el que fan és que forcen el pàncreas, que amolla tota la insulina que té dins. Com més pront forces el pàncreas, més pront acabaràs amb insulina. Llavors, és molt, molt important fer-ho.
Pues, doctora Bailac, moltes gràcies i hasta la pròxima.
Molt bé.
Parlem de salut. Els divendres a les 10 del matí passem consulta. Consells bàsics i prevenció a càrrec dels nostres facultatius. Parlem de salut, el programa que no et pots perdre ni per un costipat. A la Cala Ràdio, els divendres a les 10 del matí i en diferit a les 9 i mitja de la nit. Amb la col·laboració de l'Àrea Bàsica de Salut, l'Ametlla de Mar, Perelló.